18 i no podrem reposar aquest mateix tipus d'aixeta, evidentment. I la veritat és que això doncs, ha impactat molt, perquè bueno, ja és estrany que facin aquest robatori de tantes fonts, i també és estrany que hagin anat a buscar segons quines fonts que, si no coneixes molt bé Montblanc, no saps massa bé on són, perquè tu... hi ha alguns que estan fora o t'has corbat.
Ja, tu coneixes Ferran, això, eh?
Sí. Bon dia, Marc. Sí. Alcalde.
Bon dia.
Ferran Espadà.
Clar, aquí la xarxeta...
Ha anat a robar, si no m'equivoco, a la font de Sant Josep, no? De l'ermita,
sí.
Que està, diguéssim...
Segle XVIII, veig, no?
Segle XVIII és la de la Font Major.
La Font Major d'aquí de la plaça Major és la
de la Font
Major. Gairebé 2 quilòmetres.
Sí, és el que diem, has de saber que allà hi ha una font, has de saber que hi ha un paratge amb una ermita, unes barbacoes i una font. En alguns casos són materials moderns, evidentment, són fonts amb aixetes de llautó, i creiem que aquest robatori s'ha fet doncs, això, per mirar de vendre aquest material al mercat negre. I és una llàstima perquè en trauran ben pocs diners, perquè sí, això va a pes, però a nivell d'Ajuntament és un trasbals, no només per la fuita d'aigua que es va produir en el moment del robatori, que va estar perdent tota la nit aigua cadascuna de les fonts, sinó també en reposar-ho. En alguns casos s'han arrencat de mala manera, fent malbé fins i tot la instal·lació, i això vol dir doncs, que des de l'empresa municipal d'aigua s'han de fer unes reparacions, s'han de fer unes reposicions, i el cas patrimonial que us comentava d'aquesta font, de la Font Major, doncs hi ha unes aixetes que tenien aquest valor patrimonial i que mai podrem substituir-ho perquè eren peces molt antigues, i clar, la mateixa peça no la trobarem.
I, alcalde, demaneu col·laboració ciutadana per enxampar els lladres.
Sí, vam fer la crida des del primer moment i la ciutadania de Montblanc hem tingut alguna resposta, algunes propostes, i bé, sembla que tenim una petita pista, i amb Mossos d'Esquadra i Policia Local ho estem seguint, i a veure si properament ho podem resoldre, i tenim doncs això, algú que se'n pugui responsabilitzar d'aquests fets.
Alcalde, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-ho en resolt.
Clar, estem parlant d'unes aixetes de llautó que hi ha una part que és de coure. Tindria el seu sentit, diguéssim, en aquest sentit, no? Però
no sé,
perquè estan els materials més ben pagats, recordem, a les ferralleries.
La pregunta és si és mal feta o si seria per vendre el material, diguéssim, que seria una cosa molt ínfima.
Això t'ha de dir, no? El material té pinta de que sí.
Realment, si és una malifeta, és una malifeta de molt mal gust i que és realment emprenyadora, perquè, a més, les fonts han estat rejant fins que... S'han adonat, han anat les brigades municipals, la companyia d'aigües, ho han pogut aturar, etcètera.
Sobretot si està fora del nucli urbà, potser trigues a adonar-te'n.
Que han repassat una per una, absolutament totes les fonts del municipi.
Té pinta de ser una juguesca, no?
Fins i tot
la
font més desconeguda, diguéssim, que és una font en una ermita a 2 quilòmetres de...
És que a pes, aquest material a pes té molt poca... I a més, és més fàcil trobar-lo. Vull dir que no deu ser fàcil arrencar ara mateix. No,
no sé. A cops de pedra, alguns.
A cops de pedra. Sí. És que em sembla una cosa una mica... No sé, sona més abretolada, diguem, una cosa malifeta que...
Doncs ho seguirem. Són les 10 i 3. I esperem que passi el lau. Espera, te veuràs.
Tinc el vinil, eh?
Ah, sí? Tens una edat, doncs. Va, anem a tancar l'àgora avui amb Jordi Comiral, amb Ferran Espada, amb Milagros Pérez d'Oliva i Arturo Puente, però abans, Maiol Roger, Pau Foradada, bon dia.
Bon dia.
Què més tenim al matí de Catalunya Ràdio?
Tot seguit, el dilema, reflexionarem sobre els Therians, que són aquelles persones que se senten un animal, no un home ni una dona, sinó que se senten un gos, un gat o un conill. Hem d'estar oberts a respectar que una persona es pugui sentir com vulgui, encara que sigui un animal. Sí. Parlarem amb l'Àngel Llàcer, la Glòria del Toro, l'Elisenda Pineda. També us volem escoltar vosaltres. 93-201-7474.
A les 11.
Tenim situacions com aquesta, mira.
¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpe, viaje para Daisy.
Se siente bien acá. Ya, en serio, se siente bien, necesita ayuda o... ¿Qué le dices? ¿Es usted de Daisy o qué le pasa, en serio?
Señor, ¿qué no está viendo que soy un perro?
¿Un perro?
Soy un perro, soy un...
Eso es una mujer, ¿no?
No, yo soy un Terian.
¿Un Tine o qué? ¿Qué es eso?
Porque siempre a cada lugar que vuelo tengo que explicar. Soy un Terian, soy una persona que se identifica como un perro. No está viendo que claramente soy
complicat,
un
perro. Ara en parlarem.
Però per què parla?
Si és un gos.
No, perquè hi ha un que deixa el personatge.
Ho explica
en el vídeo. Diu, ara deixo, diu, però m'heu de considerar un...
Jo, si hi ha un compromís...
Apareix amb un collar en aquest vídeo.
Jo estic disposat, si hi ha un compromís fins al final amb el tema... Escolta, fer caca al carrer, menja...
És un tema delicat, eh?
Menja de
gos.
Jo sí, hi ha un compromís
al final. Què porta a un jove això? Per què? No? És a dir, és un sentiment real, és una provocació, és una moda...
Sol que mires a la Mila i no a mi.
Sí, miro la Mila perquè... No sé per què miro la Mila.
Jo l'àvia m'ha dit...
Ja us ho fareu, no?
No em veig capaç de dir res que no em porti a la presó directament.
Per això, millor que ho deixem. Després ho farem ara, el dilema. Què més, Maiol?
Doncs a les 11 conversarem amb la cantant i compositora Maria Arnal, que ens presentarà el seu primer disc en solitari, amb Ajust el dia que surt al mercat.
Immediatament després, recomanacions culturals esportives per aquest cap de setmana, novetats editorials, per exemple, també estrenes de cinema, televisió, exposicions o competicions esportives, com la Copa del Rei de bàsquet, seran algunes de les propostes que comentarem.
I tancarem el programa i la setmana amb la gran final del concurs pendent. La Mar de Premià guanyarà els 200 euros en joc. Recordeu que estem en ratxa aquest 2026 i que tots els concursants s'han endut el premi. Animeu-vos a participar i truqueu al 93-201-7474 i us direm com ho podeu fer.
Hem de pujar el nivell, doncs, de les preguntes. Gerard Joan, Joel Díaz, hola!
Hola, hola!
Què?
El nostre sistema de finançament singular, també.
Sí, bueno, és la meva butxaca.
Hem repartit 200 sí, sí. euros.
Està bé.
Què? Doncs, que avui és un divendres molt gos, Ricard, eh? Ho hem comentat aquest matí a les 8, quan has parlat dels Terian, ara en parlàvem també, aquests nanos, que se senten identificats amb animals, ja siguin gossos, gats o guineus o cabres. En Ricard ens feia aquesta reflexió a les 8.
Perquè si els vincles reals que ens fan humans desapareixen, l'alternativa potser sí que és fer l'animal, com els Terian. Pup, pup. Miau, miau. Realment molt preocupant.
Abans no m'agradava tant el programa com ara que hi ha el senyor aquest que se'n cuida, eh?
A l'ostrell.
Pup, pup. No veus?
Pup, pup.
Tota l'onomatopeia s'ha de recuperar
sí,
en català.
Sí, sí, sí. De fet, això de l'Esterian comença a arrelar tant que ahir al programa La Solució, l'Elisenda Carot estava parlant de l'escriptor Joan Perucho, que havia escrit un relat sobre uns gossos, Perucho, gossos Perucho, i va passar l'inevitable.
S'ha tingut constància de la presència de gossos vampirs. En Joan Perrucho, de fet, Perrucho, disculpeu, l'any... He fet una mescla, eh? Que em perdonin, Joan.
Escriptor gos. Joan Perrucho.
Ara he fet una col·lícula insegura.
En Perrucho. I també he trobat una referència canina a la portada d'aquest matí d'en Carlos Herrera a la COPE, perquè ha obert parlant de Perro Sánchez.
Espero y deseo que estén bien en una mañana de viernes, viernes 20 de febrero, que tenemos una buena noticia. Se va Pedro, la borrasca. Se va la borrasca Pedro, se aleja, ya veremos la que llega ahora. Será Bolaños o alguna, ya veremos cómo le llaman.
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
I res, com que la cosa avui va de gossos, deixeu-me recuperar només com a divertimento aquell àudio mític d'aquesta casa en què, quan se li dona pas al president Montilla, se sent bordar un gos i a partir d'aquí cal destacar els esforços titànics dels locutors per aguantar-se el riure.
Hola, bon dia. El president de la Generalitat, José Montilla, alerta al govern espanyol que Catalunya podria allunyar-se definitivament de l'Estat. Entre els problemes que ha posat com a exemple, destaca el desgavell de les infraestructures i la situació de l'Estatut al Tribunal Constitucional. El president català també ha tornat a comparar la situació al TC amenaça de deteriorar i al punt de col·lapsar-se amb un cop d'estat referint-se als fets de 1936. El portaveu parlamentari d'Esquerra Republicana, Joan Ridao, creu que s'ha d'aprofitar el mal moment.
El fiscal general de l'Estat, Cándido Conde Pumpido, lamenta que les principals institucions catalanes...
Qui no ha aprovat un porro?
Sí. Si fos cert, seria el primer president Terian de la història. I a les xarxes, què, Joel?
Bueno, a les xarxes el tema dels Terians ja està completament oblidat, perquè ara...
Un dia surt un president i fa... Miau, miau.
No, però també... això no dubtis, saps? Que passarà, eh?
President, què és això de Rodalies? Això de Rodalies...
Miau, miau, miau. Miau.
La xarxa, Ricard.
Sí.
Les xarxes estan estupefactes amb el desembarcament de Juan Carlos Rivero a TikTok. Mm. L'inclit madridista a temps complet i narrador de futbol a la televisió espanyola a temps parcial ha decidit obrir-se un compte a la xarxa dels joves i ho ha fet d'una manera bastant estranya. Atenció a com comença el vídeo Juan Carlos Rivero, que és confirmant, sense cap mena de necessitat de fer-ho, que ell, efectivament, és Juan Carlos Rivero.
Juan Carlos Rivero, ¿qué opinas de los marroquíes?
Pues sí, soy Juan Carlos Rivero.
O sigui, a la community manager, que fa tota la pinta, que és la seva filla, li diu Juan Carlos Rivero, surt ell en pantalla, Juan Carlos Rivero, el compte de Twitter es diu Juan Carlos Rivero, però igualment ell té la necessitat de confirmar que, en efecte, és Juan Carlos Rivero. Només això ja és meravellós, però que els arbres no ens tapin el bosc. Ricard, efectivament, ho heu sentit bé, Juan Carlos Rivero decideix estrenar-se a TikTok amb la pregunta «¿Qué opinas de los marroquíes?». Aviam què respon.
Pues... Sí, soy Juan Carlos Rivero y estoy aquí abriendo esta cuenta de TikTok por instrucciones de mi community manager. Uh-huh. Y no, es que opino de los marroquíes, que es un pueblo extraordinario y que tenemos muchas cosas en común con ellos. Uh-huh. Y vamos, todo mi respeto, por supuesto.
Por supuesto, claro. Es extraño, ¿no? ¿A qué es deu esta primera pregunta? Doncs en realidad no es tan extraño, porque si fem memoria, Juan Carlos Rivero va ser viral l'any 2022 en un partit del Mundial d'Espanya contra el Marroc per dos comentaris sospitosos durant el partit. Aquest és el primer.
Por eso hay que circular muy rápido, ¿eh, Juan Carlos? Porque a la...
No vale, no vale entretenerse, porque si te entretienes tienes a tres marroquíes alrededor.
Efectivamente.
I aquest és el segon.
Bueno, la idea del equipo marroquí es robar y salir a toda velocidad, cosa que ha hecho en el resto de partidos.
Molt bé, doncs avui, 4 anys després, i gràcies a TikTok, Ricard, sabrem la veritat sobre aquells comentaris. Eren amb retranca, són tots uns malpensats. Juan Carlos Rivero trenca per fi el seu silenci.
No, no, en un partido de fútbol utilicé un término futbolístico, que es... dije roban la pelota, que es un término suplente futbolístico, es decir, recuperan el balón y salen corriendo para
proponerse
el contraataque. Eso, cualquier persona mínima que sepa algo de fútbol sabe que és així, o sigui que...
En fi, i per acabar, la febre Bad Bunny, constato, Ricard, que s'ha traspassant ja totes les fronteres possibles. La setmana passada ja va arribar al Congreso de la mà de Patxi López, alias Bad Patxi.
Lo decía Bad Bunny el otro día en la Super Bowl. The only thing more powerful than skate is love.
Is love.
Però el que no sabíem és que havia arribat també aquesta febre a la casa de Déu. Atenció a l'última homilia de l'arcabisbe de Nova York, Ronald Hicks, des de la catedral de Saint Patrick.
And if you know something about me, I almost always have a song playing in my head. Si te quieres divertir con encanto y con primol, solo tienes que vivir un verano en Nueva York.
Doncs gràcies, Joel.
A tu.
Després a les 12, avui sí, en l'hora del temes pendents i del concurs pendent. Ferran Espada, Milanos Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Bon dia. Bon divendres i bon cap de setmana. Sí, que és un cap de setmana de primavera, eh? Per tant, aprofiteu-lo, aprofiteu-lo. Ara tornem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Tornes a formular la crítica en forma de reny. I la resposta era reprens. Si continues fent una cosa que havia quedat interrompuda, la reprens. I si reprens algú, també vol dir que el renyes. 696, només dels 1.332 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 14 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Elena Martínez Llorente, d'Alella. I avui també ens heu dit retreus, blasmes o difames.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Nen, l'altre dia m'arriba una factura de la llum que feia por.
Ja, però quina mandra canviar de companyia, no?
Cap mandra. El RAC m'ho ha fet tot. M'han buscat una oferta millor i han tramitat el canvi.
Ostres, sort del RAC. Has vist la llum al final del túnel.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre, la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Ja han arribat les ofertes límit del Corte Inglés, amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com Bosch, Whirlpool, Fagor, Midea, Hairaira, Dreamy, Kosori i Milfis. Són les ofertes límit, només fins al 22 de febrer, a la botiga web i app del Corte Inglés.
El Barça campió de la Copa!
Arriba el cap de setmana més esperat.
Arriba la competició més intensa.
I el Tot Gira, no ens la perdrem.
Segueix la Copa de Bàsquet a Catalunya Ràdio.
Tripa!
Dijous i divendres, els quarts de final al canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
I dissabte i diumenge, les semifinals i la gran final, el Tot Gira.
Avui, a partir de 8:45, Barça U Camp Múrcia.
Viu l'emoció de la Copa al Tot Gira.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov, ell estimava molt la seva mare, va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No. Oh! Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida, segur.
Escoltem, aprenem...
Paul Deschanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un programa que fa història.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Passen 2 minuts a 10:45. Àngel Llàcer, bon dia.
Ah, bon dia, bona hora.
Gloria del Toro, bon dia.
Bon dia.
I Elisenda Pineda, bon dia.
Què tal, bon dia?
Francesc Soler, bon dia, bon dia.
Bon dia.
Què, què?
Miau.
Miau. Miau. Miau. Hi ha una cançó. Hi ha, no, és que, a veure, tot això... Avui parlem d'una cosa que... No,
sí. Aquí
però, jo vull explicar
després. Si aneu fent ha-ha-ha-ha, però...
Hi ha un duo que canta la Montserrat Caballé i la seva filla, que es diu el duet... Martí. El duet de Gatti o una cosa així, que les dues es passen tota la cançó fent... Miau, miau, miau. Ara, com que tenim una estona de secció, si podem buscar aquesta cançó, es diu Duetto di Gatti, o una cosa així.
Buscarem
la Montserrat Caballé i la seva filla.
Sí, sí, tot nasal, eh?
Ja ho veuràs. Una creació artística.
Bueno, però jo vaig créixer amb aquesta cançó, eh?
I mira'ns. Com? Tu no l'escoltaves per xis?
No, jo escoltava... Sí.
Eres Digati?
Bueno,
avui, línies obertes al 9-3-0-7-4-7-4, perquè el dilema volem parlar dels Terian.
Ah.
Els Terian és una tendència que, tot i no ser nova aquests dies, s'ha tornat molt viral a les xarxes i volem saber què és el que en penseu. La moda ha arrelat molt fortament amb els països sud-americans, especialment a l'Argentina. I aquesta és la cançó que avui ens recomana Àngel Llàcer.
Sí, cuidado, no? Tu fas... Montserrat Caballé era seva filla, eh?
Aquestes gates, vols dir que no van altes?
Aquesta és Concha Velasco, cavaller amb Concha Velasco,
ah,
diuen.
Això ja, però...
Aquesta és una versió, una altra gata.
Això és el que fiquen les Terian als funerals, no?
Què és dir?
Això és el que fiquen les Terian als funerals.
Ah, suposo.
Exacte.
Miau. Però expliqueu què és un Terian.
Sí, anem a explicar-ho, no? Francesc Soler. Què és un Terian?
A veure, un Terian és una persona, per tant, persona humana,
sí,
però que se sent identificada amb un animal. Pot ser un gat, pot ser un gos, pot ser un cocodril.
És a dir, jo em sento cocodril, per exemple.
Per exemple, sí. Però això no vol dir que tu físicament et sentis cocodril, sinó que tens com una...
Què?
No, va, va.
Sí.
Que tens com una connexió espiritual amb l'ànima de l'animal. I això sí. Es pot manifestar de diferents maneres. Hi ha gent que ho manifesta doncs, posant-se una màscara i anant a quatre grapes pel carrer. Hi ha gent que no, hi ha gent que simplement és una cosa com més espiritual. És a dir, que no es tracta de sentir-se animal, saps que ets una persona, però sí que tens aquesta connexió. I algunes persones aquesta connexió la porten cap als extrems, que es van pel carrer. Per exemple, s'ha reportat a l'Argentina un atac. Un grup de Terians van atacar una nena a la sortida d'una escola perquè se sentien gossos. I els gossos a vegades ataquen, ja se sap, no?
Ja passa.
Anem a exemples. Per exemple, puges en un taxi i et trobes això.
Tal, buenas tardes. Disculpe, viaje para Daisy. Se siente bien acá. Ya, en serio, se siente bien, necesita ayuda o... ¿Qué le dices? ¿Es usted de Daisy o qué le pasa, en serio?
Señor, ¿qué no está viendo que soy un perro?
Ah,
un perro.
Explica.
Soy un perro, soy...
Mira, usted es una mujer, ¿no?
No, yo soy un Terian.
¿Un tine o qué?
Dirá el
¿Qué es eso?
Porque siempre a cada lugar que vuelo tengo que explicar, soy un Terian, soy una persona que se identifica como un perro. ¿No está viendo que claramente soy un galgo español?
Un galgo español.
Pero mira, un racito.
Un perro.
Sí, sí. Claro, no es patanera, un perro, ¿no? Señor. Y no me voy a enojar que lo muerdo. ¡Ay!
Bueno, va.
O sea, a ver. Si es usted Daisy...
Bueno, prou ja.
Però no és una
perquè aquesta història l'acaba expulsant del cotxe perquè diu que, com que és un animal, doncs sí, no pot pujar al cotxe.
Ha de demanar un cotxe de pets.
Clar. O sigui,
un pet friendly. Sí. Se t'enganxa també la cama, la Daisy? Saps? I a gossos que ho fan, això, s'enganxa i fan l'amor.
La Montse.
Amb les cames de les persones.
Sí, és clar. Que, clar, a mesura que això va creixent, també es van creant doncs, diferents conflictes. Per exemple, un veterinari es va trobar un Terian a la consulta que volia ser visitat. I el veterinari va tenir dubtes si l'havia de visitar o no.
A veure, a mi em preocupa.
Sí,
o sigui,
sí.
Perquè els Terians surten ara. Això vol dir que hi ha una crisi personal molt important, hi ha una crisi a la societat molt important.
Ah, clar.
Perquè tu necessites identificar-se amb alguna cosa. Llavors busquen un nínxol que no havia mai ningú examinat.
Experimentat,
exacte,
sí.
De cop i volta diuen...
La societat pertany a una tribu.
Exacte.
Però saps una cosa...
El meu germà, quan era jove, era siniestro.
Ah, bueno, doncs m'hagués fet molt l'amiga del teu germà, aleshores.
Veus?
A mi aquestes coses m'agradaven.
I la meva mare va tenir un disgust perquè el meu germà anava de negre, tot amb uns abrics negres fins a baix, amb les botes negres, i anava al 666, el 666, que era... Tu saps què era el 666?
Sí, 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 sé que sí és el 666.
Ah, sí?
I tant!
Era allà a Violant d'Hongria, hi havia un bar...
A veure qui sortia.
Aviam si hi havia senyors guapos. Portava els cabells llargs, el teu germà, també. Clar, guapíssim, amb una gabardina negra, també.
No, estava molt guapo, més.
És que són molt guapos.
Sí, sí, sí. La meva mare tenia un disgust. Bueno, doncs aquella època, potser el meu germà pues, hagués sigut...
Està bé agafant sol. Com les gòtiques, no? Allò que deia
sí,
abans.
Sí, sí, sí.
Això que diu l'Àngel és interessant, exemple, també, sí. Perquè, clar, els Terian en algun moment han de sortir de l'armari amb els pares i han dit, mira, és que jo ara sóc un gos o un gat. És
a dir, que no se n'adonen els pares que de cop i volta veu una persona de quatre grapes per casa...
Has de tenir la conversa, has d'anar a casa i dir, escolti, hem de parlar.
A mi em preocupa una cosa important, que és, i si estem actuant amb els Terians com els nostres avis amb els gais?
A veure.
Que dintre de 50 anys, vale, vegin els nostres memes tal i estiguin des... Estàs enterofòbic, com pot ser que la meva àvia, amb la bona persona que fos... Això és antinatural, quina cosa aquesta, tanta necessitat tenim... I em preocupa de manera cachonda, si però, tal, que...
Aquest argument que està posant la Glòria sobre la taula jo crec que és interessant, perquè és veritat que hi ha alguns influencers de dreta, d'extrema dreta, homòfobs, etc, que estan fent servir això, com per dir, ens heu obligat a acceptar
les
persones trans, no? Una persona que diu que és una dona ja és una dona. Ara una persona que diu que és un gos, i una persona que diu que és un arbre, és un arbre. És a dir, que s'està fent servir això, d'alguna manera, sí. Per posar en dubte tot el procés de normalització.
Clar, exacte.
De les persones trans.
Sí,
no?
Sí, però perquè no s'han de posar en la mateixa bossa. No, saps? Clar, que és això, s'ha de diferenciar. Ja sabem clarament què vol dir que tu et sentis una persona d'un altre gènere, en canvi, sentir-te una foca, perquè n'he vist de persones que se senten foca, i s'han d'alimentar de sardines, per exemple, saps? Durant tot el dia. O si ets un gos i de cop i volta on fas les teves necessitats.
Sobre això dels pares també tenim un testimoni.
Hola, soy Limón y en todos los aspectos físicos y psicológicos me considero un gato, un caballo, un perro y una vaca.
¡Ostras, caray, más de un!
Todo empezó accidentalmente cuando tenía 5 años y mi papá me tocó y comí la comida de mi perro y me gustó. Dormía y hice caca en la caja del gato.
Clar. Sí.
Aquí també hi ha molta gent que se'n deuen fotre, és a dir, que fa conya d'això.
És que aquest és una mica el tema ara mateix, que a les xarxes no sabem exactament què és un Therian o què és una persona que està convertint el Therian en un mem. Per exemple, a Catalunya hi va haver aquesta setmana un intent de fer una concentració de Therian a Girona i va anar molta gent a veure qui s'hi presentava i no s'hi va presentar ningú. O sigui, hi havia
però
molta
per vergonya,
gent a veure qui anava.
Gent que realment no, se sent Therian o que s'ha identificat
amb un
animal.
Però no sabem si
animal
és per vergonya o simplement que és perquè no n'hi ha. No? I és un fenomen així que hem creat una mica tots. No?
Ah, sí,
xarxes,
eh? O sigui, pot ser que va ser primer l'ou o la gallina, no ho
demà
sabem encara.
Hi ha concentració a Barcelona,
sí,
i a Lleida també. Lleida, ah, sí, és nova convocatòria de fa només uns minuts, ens n'hem assabentat.
I anireu?
Ara.
Ah, mira, sempre és un bon espectacle, no? Echar un ojito. No estava malament.
Barcelona...
Ja, mira, però a mi, sí, això, però a mi em preocupa realment, eh? Mira, ara aquesta setmana hi ha una pel·lícula que es diu Pillion, sí, que és una pel·lícula que encara no han estrenat, que és d'una relació entre dos homes i un és el seu gos, no? O sigui, bueno, és com el seu esclau, no? Aquesta cosa que sempre veiem a Berlín, que porten, que paguen aquests senyors amb un, sí, cuir, que són, sí, motoristes, i porten un altre amb una cadenat aquí al coll, amb un... no? Amb això.
Sí, sí.
I és l'amo i el no sé, l'esclau o el, sí, gos, sí, o no, sí, sé, sí, què. Sí, sí. I aquesta pel·lícula realment em va impactar. O sigui, jo diria que no em va agradar, però no em va agradar jo crec pel tema, perquè psicològicament tu acabes veient que són unes persones amb unes certes mancances, sí, emocionals i amb molt poques eines per desenvolupar-se. És a dir, sí, al final són ferides. I de cop, clar, aquesta pel·lícula, aquesta persona dormia als peus del llit. O sigui,
però això vols dir que no respon a un rol, a un roleplay que es diu ara, és com un joc entre dues persones,
sí,
cada cop i volta jo,
sí,
necessito sentir-me...
És un joc i fins quin punt estàs responent a un trauma teu,
exacte,
personal.
Ah,
sí,
és un,
eh,
joc si tu jugues al, sí, cap de setmana.
Clar, exacte.
Tu treballes...
Ai, però això era constant, era una relació que estava basada
en
això.
24 hores sobre 24.
Ah, carai, val.
Clar, llavors hi ha un moment... Tampoc no puc explicar la pel·lícula.
S'ha d'anar al psicòleg, clar.
Però clar, ell li diu un moment donat, li diu... Jo, podem fer un dia de vacances?
Ai, per favor, no m'ho puc creure.
Però un dia de vacances
per
mantenir una relació amorosa, perquè hi ha un moment que el gos, no?, com si diguéssim, li diu, jo t'estimo, saps? I l'altre li diu, és que no va d'això, no? Llavors, bueno, és que no us ho vull explicar, la pel·lícula,
sí,
perquè,
sí,
mireu,
sí,
es diu Pillion.
Pillion,
però
d'acord.
És bastant pertorbadora, eh?
Uh-huh.
Llavors, a mi em va pertorbar i realment m'ha tocat, aquesta setmana, això. Llavors, a parlar dels Therians ara, em sap greu, perquè segurament hi ha una part fosca i una part malalta i una part tocada de tota aquesta gent que de cop i volta busca ser alguna cosa perquè no els hem deixat ser o perquè no perquè hi ha una societat que...
Sí, que surten per aquí, vols dir que de cop és un tub d'escapament,
també,
no? De cop i volta.
Jo crec que vivim en una societat que de cop és menys humana, però amb nosaltres mateixos. O sigui, això passa pel sexe, no? El sexe és l'únic moment que som una mica animals, que és el que som les persones.
Sí.
Llavors, jo crec que el tema del Therian és com una cosa...
Bueno, però quin sexe tenen els Therians?
Bueno, però no, dic que sexe entre persones,
sí,
és una cosa més animalística que podem experimentar avui en dia, perquè avui en dia estem super alienats de tot el que és ser humà, en el sentit de que no cacem, no recol·lectem, ja no tenim fills.
O sigui, estem avorrits, Glòria, és això. Jo
llavors,
crec que hem arribat a aquest punt que ja...
Tornar a connectar amb allò més bàsic.
Tornar
més
a connectar amb allò més bàsic. Llavors tu veus un gos, saps, que el que fa, el que ho sent ho fa, i que menja quan té gana, i que lladra si vol lladrar... Llavors passem la nostra humanitat a través d'aquesta animalitat.
Vols dir que no és un tema també que estem sobresaturats de tot? Estem tot el dia rebent inputs a nivell digital, a través,
sí,
del mòbil,
sí,
de la tablet,
escolta,
de la televisió...
Jo estic, puc estar molt saturat, però no em posaré a vestir-me de gos.
No, però entenc
bueno,
que pot ser una relació, una
nunca
reacció,
digues nunca,
una reacció que pot tenir una persona que de cop i volta se sent sobresaturada, no té enlloc on agafar-se i de cop i volta hi ha un clic en el seu cervell que li diu torno a aquesta naturalesa, pa, i penso, doncs, això, que sóc una serp, he vist aquesta gent arrossegant-se.
Jo crec que és gent perduda. O sigui, de cop i volta, és com entrar en una secta o com entrar en un, no, amb els Boy Scouts, jo què sé, saps què vull dir? O sigui, que, vull dir, hi ha un moment que tu tens unes mancances i unes coses que no saps qui ets i de cop i volta et veu un que et diu, vols entrar als Boy Scouts? I dius, ah, sí, sí, sempre d'acord.
Sempre amunt.
Amb diferents graus, diguéssim, de gravetat. No?
Exacte.
No, clar, hi ha diferents graus, o sigui, hi ha sectes
i Boy Scouts.
Aquest matí ho traslladàvem al Jaume Funes, psicòleg, per saber si realment ens hem de preocupar o senzillament no, és una moda com hi ha tantes, no? I ens deia això.
Però és estrany que tingui que escollir animals, que pensem que la fidelitat humana, l'autenticitat passa per alguna de les qualitats dels animals, la qual cosa significaria que hem perdut la idea de que l'altra persona té qualitats i val la pena reproduir-les, imitar-les, construir-les.
Mm.
Línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4. Què en penseu vosaltres? 9-3-0-1-7-4-7-4. És interessant el que diu el Jaume.
I quin animal...
Que l'altre no ens satisfà, no empatitzem amb l'humà. Ja no ens...
Però això passa, o sigui, la gent que estima...
No, busques una altra relació. No, però busques una altra relació amb
l'humà. Però al final la gent que estima més els gossos que les persones...
Jo...
No, tu no.
Això, no, però això diu coses perquè un gos no et decepcionarà mai, perquè és com Déu, sempre t'estimarà, sempre és com Jesucrist, no, pràcticament. Però una persona, en canvi, decepcionem, som una mica cabrons a vegades, i llavors, clar, quan tenim que passar l'amor per una perfecció quasi divina...
Però anem a portar-ho a l'extrem. Mira, imagina't que algú ara es creu que és Leo Messi.
Sí.
Com animal, vols dir?
No. Que també, no, diu, jo sento que sóc Leo Messi.
Va amb una pilota per la diagonal.
És una mica autista i argentí.
Hitler.
Clar.
I va pel carrer i actua com a Hitler.
Sí. Home, hi ha algú que s'ho pensa, eh? Ja.
Sí, sí. Bueno, hi ha vària gent, fins i tot.
N'hi ha un, sí. als Estats Units que s'ho pensa. Sí, sí,
sí. Que al final és una dissociació també de la personalitat pròpia, no?
Sí, i jo també penso que en aquest cas, vull dir, també és potser romantitzar a la naturalesa, eh? Perquè de cop i volta ara em sento serp, o em sento foca, o em sento elefant.
Sí, també és veritat.
És
sí,
no
sí.
tenir clar tampoc quin tipus de bèstia tens al davant, perquè és una bèstia que també pot atacar, és una bèstia que de cop i volta...
Això passa d'una manera,
clar. Evidentment. Vull dir que...
Justifica tot.
Però... Sí, estan romantitzant una mena d'univers que potser és això, que els dona aquesta tranquil·litat i que els fa connectar amb una cosa real que els fa estar tranquils.
Una cosa és, i també, el temps que tu inverteixes en ser. O sigui, si realment és 24-7, que
clar.
Diuen...
I fins
clar,
a on?
O sigui, clar, és una
però
cosa
saps per què passa això molt a l'Argentina? Perquè el primer Terian és Javier Milei, que s'ha identificat com a lleó. I parla amb el seu gos, això
no,
ho sabeu.
No, amb el gos del
Milei.
Sí,
Milei.
El gos mort parla.
Clar, és que el Milei...
El Conan, que és el gros de Milei.
Però a veure, sí, és una societat una mica malalta.
Llavors anem on anem el Francesc. Això es fa per desnaturalitzar els processos reals, diguéssim, de trànsit d'una persona, per exemple, no? Per desvirtuar-ho, per treure-li valor.
Ho banalitzem una mica.
Per ridiculitzar-ho.
Bueno, però perquè... I amb quin fi? Amb quina finalitat?
De menystenir tot aquest procés i aquests avenços dels drets humans que hem tingut durant anys.
De dir ara val tot, no? Per exemple, quan es va aprovar el matrimoni homosexual, hi havia una part de la dreta que va dir és que si es poden casar dos homes perquè les casa un home i un gos.
Bueno, perquè s'aprovien del concepte de llibertat.
És tan absurd que hem arribat
en aquest punt. Però també una cosa... Hi ha molta gent de l'esquerra que està dient que això s'ho han inventat, literalment inventat la gent de la dreta, que això és gent de la dreta fent com una conspiració. Tu creus que gent que és carlista és tan creativa com per fer uns animals,
la
persones...
Resposta sí. La resposta és sí.
Que és gent que està arrelada a l'any 1850. No tens suficient força creativa per pensar un senyor que es creu gos. Jo crec que...
Però són gent que controlen les xarxes. Els missatges dels joves entren directes. Ens truca la Ida d'Arenys de Munt. Ida, bon dia.
Bon dia.
Què dius, Ida?
Pues mira, que em sembla una ximpleria, que vols que et digui. Ja sé que tothom té dret a fer el que se senti, però estem arribant a un punt que ja, vull dir, ja no té res sentit. El que han de fer és llegir més, cultivar més el seu esperit, els seus valors, i així no els hi caldrà fer de gust. Vull dir, si només ens nutrim per l'algoritme, que no ens porta més que ximpleses, malament anem, la veritat. És la meva opinió, eh?
Queda clar, Ida. Gràcies per trucar.
Però... Gràcies a vosaltres.
9-3-0-1-7-4-7-4.
Però això que ha dit ella, la Glòria, al principi, no? Que diu, això podria ser com abans, quan deien... Això que
correm el parell, correm el parell.
Dels homosexuals, no? O sigui, clar, potser nosaltres ara estem fent això, que s'estén dient aquesta gent no sé què.
I ho penso molt
amb els vídeos.
Igual que amb el sexe amb els robots.
Com obrim la ment, o sigui... Jo ho entenc, eh? Vull dir que igual ara nosaltres...
No, és aquest el punt. Aquest,
clar,
és, el
aquest
punt.
És el punt. O sigui, fins a quin punt respectem o no respectem una persona,
clar,
que
on és el
diu,
límit,
jo soc una...
La llibertat d'expressió d'incloure anar a quatre grapes pel carrer, respectar això.
No, jo respectar ho respectaré. I fins i tot si vols ser gos i vol que li doni de menjar, jo li donaré pinso. Perquè
però hi ha gent que no ho respectarà i agafarà el mòbil, començarà a firmar i l'increparà.
Ah, bueno, sí, clar. Sí, però
és que això ha passat sempre. Vull dir que vivim en una ciutat... Mira, fa no sé quants anys havia un senyor per aquí a Barcelona que es passejava despullat, el recordareu, que anava tot tatuat i es passejava despullat amb una bossa de plàstic on hi portava quatre peces de roba per quan l'aturava la Guàrdia Urbana i li deia, escolti, vostè així no pot anar. I sí que hi podia anar, perquè hi havia una escletxa legal,
això,
no?
Cada societat, en el fons, acaba marcant els seus límits. Per exemple, tu, San Francisco, tens el dret a anar despullat i, de fet, hi ha gent molt gran, que són hippies, encara el que queda, que van despullats.
Que van despullats.
A Barcelona, per exemple, s'acaba d'aprovar una ordenança que diu que no pots anar sense samarreta. Cada societat decideix on estan els límits.
Sí, però anar de quatre grapes, és a dir, a mi com a ciutadana de Barcelona, que agafo el metro cada dia i travesso pels carrers, a mi molesta tenir al semàfor del costat un senyor que va a quatre grapes? Serà el seu problema si arriba després?
Exacte,
o l'atropella a la diagonal?
Deixa'm dir-te que si hagués de triar un animal, jo crec que triaria un estrus o alguna cosa per no haver d'anar a quatre grapes.
Per ser bípat.
Perquè tinc una edat i anar a quatre grapes.
No et molesta això, però et molesta el burca.
No, tampoc. A mi no em molesta pas el burca.
No, no, una cosa és que ens molesti i l'altra cosa és que ens faci reflexionar sobre coses. O sigui, molestar, a mi mentre no em pegui...
No me posin a mi el burca.
Ara, per exemple, en el burca hi ha un debat, no?, que és... prohibir, no?, que la gent porti burques. En comptes de fer una llei que digui...
No, vol dir...
Escolti'm,
no,
sí. Prohibim que la gent vagi amb la cara tapada, que és universal i no et posen cap religió,
sí.
Prohibeixes directament un element religiós, que és el burca.
Sí.
És que això són els problemes de l'esquerra, que amb la por de que ens acusin de racistes no diem res de moltes coses. O sigui, tenim por de que ens diguin eres un racista tal no sé quant...
Aquí llavors... ja no es pot dir res, Glòria!
Ja no es pot dir res!
Sí. A mi l'altre dia em va caure un hate a Instagram només
però, Glòria,
per dir
que ets tu
volia la parella tancada.
Per dir com ha d'anar vestida una persona, si aquesta persona
ja
és lliure per decidir-ho.
És que no m'ho crec. O sigui, no m'ho crec que tu siguis lliure per decidir-ho.
Però només que hi hagi una. Imagina que hi ha un món ideal en el qual hi ha una persona que decideix lliurement fer això.
Mira, jo dic, jo com a dona sé que no sóc lliure de fer un muntó de coses, vale? I també...
Ets lliure o ets? No, com a... Potser el Che Guevara aquí tatuat?
És de mentida, això, eh?
Ah,
no
m'ho puc
creure. És una canxina, és una calcomania.
No és de
Virginia,
gràcies.
Sí, és una calcomania.
Ens cola molt,
perquè sóc Maradona, m'identifico com Maradona.
Al final d'aquesta secció jo vull saber amb quin animal us identifiqueu, eh?
Home, i tant,
jo no marxaré d'aquí sense saber amb quin animal us identifiqueu.
Però, Tafil, què estava dient?
Que estaves parlant de la dona.
De la llibertat de la dona. O sigui, la dona, en teoria, és lliure d'anar pel mig del carrer a les 5 del matí sola i que no et passi res.
Sí.
Però després no es transforma en això. O sigui, en teoria, la dona és lliure de ficar-se al burca o de no ficar-se, però el que passi dintre d'una casa no tenim ni idea.
Totalment.
O sigui,
però aleshores treballen els serveis socials perquè això no passi i perquè la dona tingui eines... un telèfon, per exemple, protecció de l'Estat, perquè no hi hagi desigualtat a les cases.
Però, a veure, jo en el moment
ja està,
que...
I que vagi vestida com vulgui. Tu no prohibeixes la minifalda?
Clar.
No.
Perquè és l'element d'hipersexualització de la dona.
Sí. O la creu que portes penjada del coll.
No,
també.
Aviam, però
el, del burca...
el tema de la hipersexualització de la dona també és una cosa una miqueta que s'ha de pensar.
Que vagin com vulguin les dones, deixeu-les en pau.
Com han
d'anar vestides? Una cosa és la reflexió. Clar. És la reflexió que fem de darrere de tot això.
Això tu pots fer... La diarema sí, a les pinces no.
Jo soc president, però jo et dic...
Però escolta, deixeu-les en pau.
Però el burca significa una cosa.
D'acord.
Significa una cosa
que és molt masclista.
Que és molt masclista.
Perdona,
i podem
hi ha
estar
gent,
en contra.
Hi ha gent.
Exacte.
Sí, sí, que diu que no. Tu pots anar a la noia que porta el burca i li pots dir, perdona, noia.
Per què has d'anar a la noia que porta el burca?
T'agraden així?
Ricard, les meves amigues musulmanes totes ho saben. O sigui, que el tema del vel i ja del burca, que és la màxima expressió, és un problema amb la dona. Que la dona, dintre d'una societat tan masclista, és un problema. És un problema i s'ha d'amagar. I llavors, si volem fer-nos els
escolta,
tontos...
També
i
van... és masclista que una dona en una parella no treballi, l'home sí, i si una relació ho decideixen així, són lliures.
Aviam, també s'ha de veure què és el que considerem treball i el que no considerem treball, perquè la meva àvia s'ha passat la vida, saps?
Treball vull dir que porta un sou a casa.
No, treball també és el que es passa a casa.
Sí, evidentment.
I la meva àvia s'ha passat...
Estic posant un exemple perquè entenguis el que vull dir.
70 anys, 80 anys fent de menjar i rentant calçotets...
Que l'important és ser conscient...
També s'ha de que considerem feina i el que no considerem feina.
Que això és claríssim. El que estic dient és que és important entendre la desigualtat i sobre això poder ser lliures, ja està.
Clar.
I tenir les eines perquè hi hagi una igualtat real.
Però una cosa és el tema dels tèriens dient... i una cosa és el tema del burca.
Al final hi ha una cosa darrere.
De
hi ha una
com
cosa
hem de ser
darrere.
O com no hem de ser.
Clar, hi ha una cosa del darrere. O sigui, tu ets, qui ets tu per prohibir alguna cosa a una altra persona? Una cosa és que podem tenir un debat, eh?
Jo no llavors... soc ningú, que no soc president de res, soc artista i cridanera.
Sí, però imagina que ets mare, vale? Llavors et ve una filla...
Oh, què estèria? Totes les coses, sent mare, tens tota la capacitat. Tu l'has parit, tens tota la capacitat de prohibir qualsevol cosa.
Ah, bueno.
Fins als 18, els 18 que s'arrossegui per
això no ho entes mai, el dels 18 anys jo no ho entes mai.
Bueno, és el que diu la llei.
Jo no ho entes mai.
Jo et dic, la meva família, això del que pot dir la teva mare no s'acaba mai. Pots tindre 53 anys que no s'acabarà mai el que et pot dir la teva mare. Però a mi m'arriba el meu fill, quan tingui 20 anys, em diu, mamà, m'he enamorado d'un robot, me voy a casar con ella, i jo li diré, a ver, José, una cosa...
M'agrada
molt que li posis José.
José i parla castellà.
Li diré, Pepe.
S'està perdent.
Pepe de cariño, José cuando fico. José, una cosa és que tu quieras ser Terian, i otra, que te enamores d'un robot. Por ahí ya no. Coge y vete de la casa.
Bueno, jo, si s'enamoren d'un robot i no fan mal a ningú, saps el que vull dir? Altra cosa és que sortís al carrer i arrenqués els caps dels nadons, per exemple, et diria parlem-ne.
No, perquè et vem el robot a Sant Esteve a menjar canelons, eh?
El robot,
i tu tens que fer veure que
el robot
ens
recull la taula i et posa el rentaplats.
Però és que... sí.
Doncs llavors
però
que vingui
el
robot.
Però jo vull arribar, a veure, però jo vull arribar a aquesta cosa de prohibir el burca, no? Que ara se'n parla tant, eh? O sigui, quin és el teu objectiu prohibint, o sigui, prohibint el burca? Quin és el teu objectiu?
Que no hi hagin situacions de desigualtat, de que l'home abusa no, i anul·la la dignitat de la dona.
Però això és la xocolata del lloro. És a dir, perquè jo... Quantes persones hi ha en burca a Espanya? Molt poques. M'ho vaig sentir l'altre dia, 30 o no sé quantes. Sí, no n'hi havia tantes. No, o sigui, me'n recordo un número, no el recordo, però vaig pensar, no són tantes. O sigui, l'única cosa que estem fent és a 300 persones que porten burca, doncs aquestes 300 persones trencar-li alguna cosa per dir no, al final hem lluitat contra això. Tu no lluites contra res. Fas veure que lluites contra...
El que provocaràs amb aquestes famílies, si són els homes així, és que aquestes dones no surtin
de casa. No surtin mai de casa. I és el dilema...
El que has de fer és treballar amb les eines socials que tenim per trencar aquest estigma.
I és el dilema. I saps el que passa? Que segurament això no ho aconseguim ni en una generació, ni en dues, i segurament en tres, doncs ja les coses comencen a canviar. Ah. Però...
És que si no sempre estem dient a la dona com ha d'anar, com no... És que això prou. A mi no m'ho diuen.
No. Clar. Però és perquè? Perquè això significa alguna cosa més, Ricard. Una cosa que tu vagis vestit com et donis la gana. Pues una cosa és això, però el burca significa una altra cosa. Significa una societat, significa un masclisme, significa una dona que està absolutament oprimida, saps? Significa coses.
Sí. Ja és un símbol, que també s'acaba un símbol.
Exacte.
Ah, però aleshores acabem amb la segregació de sexes per motius religiosos a les escoles. O acabem amb el vel de les monges.
No, clar, sens dubte.
Perquè els capellans no van amb vel.
Jo sempre he tingut un dilema, i realment aquest és important, amb això de les escoles, no? A França, no? Que prohibeixen que vagin amb el vel o no sé què... Jo sempre he tingut allí un dilema. O sigui,
a mi
jo...
també em passa això.
No, sí, però tots.
Perquè crec que,
sí,
que no sé. Hi haurà nenes que, evidentment, a casa seva els diran t'has de posar el vel, però sí. Jo en conec moltíssimes. Tinc la gran sort que, per mi, els meus pares viuen en un barri amb un alt nivell d'immigració i moltíssimes nenes i nens i joves, adolescents i gent de la meva edat que són veïns dels meus pares i escolten tota la vida han dit jo porto el vel perquè jo vull.
Clar.
És veritat que hi pot haver una educació prèvia que hagin condicionat aquestes nenes a triar el vel.
Però és que això ho tenim.
Tots estem programats.
Però per què nosaltres tenim la veritat? Per què la nostra societat és la bona?
No,
per què?
No s'han de confondre els valors democràtics amb els valors occidentals.
Clar.
A vegades l'error que tenim és pensar que nosaltres, com a occidentals...
Som la veritat.
No, però jo et dic, com a dona, jo m'alegro d'haver nascut a Barcelona, a Catalunya.
Home,
I jo vinc d'una família, dic, molt conservadora, molt catòlica, molt conservadora, i amb les seves coses, i jo dic, jo m'alegro de ficar-me una minifalda i que el meu pare em diu, vols sortir així? Sortiràs així? I jo dic, sí, papa, i marxo per la porta.
Sí, sí.
O sigui...
Ser mediterranis, no? Ens truca l'Eulàlia de Calafell. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius, Eulàlia?
Bueno, jo volia opinar sobre allò dels gossos, però també sobre allò del burca.
A veure.
Bueno, allò dels gossos, jo crec que som una societat molt malaltissa psicològicament. Però penso que és degut a les drogues.
Què diuen?
Les drogues han fet molt de mal, molt. Yeah. I la falta de psicòlegs.
Sí, però tu penses que aquests Therians no són drogadictes, perquè són molt joves. Són molt joves i no han tingut temps de drogar-se.
Ja ho sé, però no sé si no han tingut temps ells o els pares.
No. Vols dir que ho has dit en el...
Molta bueno, droga jo... molt abans.
Bueno, que els pares, quan estaven embarassats, la mare.
Ja.
Que fumaven cigarros amb una piqueta de pebre, saps
què vull dir? Una copa de cava, tant en quant.
Sí, bueno, no sé el que feien, però... Però bueno, és que jo hi he estat en aquest món i sé el que hi ha.
Què vols dir, has estat en aquest món? Quan dius que he estat en aquest món, què vol dir?
No, jo no, però la meva família ho hem passat molt malament. Ja.
Per què? Explica-m'ho.
Bueno, no
vols explicar-ho,
però hem tingut algú...
Algun cas.
Vale, però... amb el món.
No, i quan es pateix també com a familiar, doncs també te n'adones de tot plegat.
Clar.
Eulàlia, gràcies.
Exacte. Molt bé, allò del burca...
Sí.
Pues... Jo estic d'acord amb tu, que no s'ha de prohibir.
Va.
No s'ha de prohibir, cadascú pot vestir com vulgui.
Queda clar. Eulàlia, gràcies.
El que s'hauria de prohibir és les religions.
Ah, això sí, Eulàlia, estic totalment d'acord.
Clar, però sí que...
Com a catòlica...
Nosaltres som una societat laica, doncs, cadascú la religió a casa seva.
Sí, però tu no pots... Sí, però tu... Va, perfecte, però...
No prohibir-la, no.
No, prohibir-la, no, clar.
La pràctica pública, vol dir.
La pràctica pública...
A mi m'agrada anar a Sants el dia de la Palma i que treuen un burrito, i jo anem amb una palma darrere del burrito, hi ha un senyor vestit de Jesús, i jo perseguir-lo i fer-me fotos amb el burrito, això, que no m'ho treguin!
Clar, que bonic. La tradició.
Jo puc ser una guarra on sigui i una gossa on sigui, però el burrito no me'l toca ningú.
Jo no.
Eulàlia, gràcies. Ens truca també l'Angelina. Angelina de Vic, bon dia.
Bon dia.
Què diu Angelina?
Bueno, jo lo dels animals.
Sí.
Mentre no ens costi un duro a la societat...
Bueno!
Ah, mira! Doncs
que facin el que vulguin.
Catalana, eh?
Sí, 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 no, 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 ja, no, ja ho entenc,
catalana, catalana.
Estem pagant masses coses, eh?
Sí, sí, catalana,
estem
catalana.
Pagant, estem pagant per tot, tu. Jo també podria inventar-me una cosa i anar a la Seguretat Social i ja ho... jo, només això, si no...
Si no costa un duro, endavant.
El metro, també quatre grapes, que em perdonin, ocuparien molt puesto, hauríem de fer...
Això és veritat, no, que seguin normals.
Hauríem de fer uns vagons immensos, vull dir que... clar, mentre, no, Angelina, mentre la societat...
De tant en quant, qui no fica quatre grapes, és l'important.
Angelina, Angelina. Jo, mira, jo t'he de dir que jo he vist aquests vídeos i creure-m'ho no m'ho crec, perquè jo vaig veure un que feia de serp, que estava en un semàfor.
Sí, aquest fa molt riure.
Aquest de la serp...
Deu arribar a casa creuarà, una brava.
No, és que creuarà el carrer i després es traurà aquella disfressa, perquè no pot arribar gaire lluny.
Aquest té el mal de Sant Victor.
Clar.
Vull dir, això, bueno, és que es pot interpretar...
Jo crec que ho fan per provocar.
Jo només soc clara. Si no costa un duro la societat, sí, sí, tothom que faci el que vulgui.
Tot val diners, eh, Angelina?
Burca,
tot val diners.
El burca que fa al carrer, no. Jo vull veure en qui parlo. Vull veure si allà sota hi ha un home o hi ha una dona. Vull veure si hi ha un arma...
No, és, hi ha una dona segur. Hi ha una dona segur, ja t'ho dic ara. Un home,
llavors, en tot cas,
també,
Núria...
un terrorista també es pot posar un burca sobre, o
que,
no?
Que es prohibeixi, que no es pot anar amb la cara tapada, ja està, sense entrar en motius religiosos.
No, la cara tapada,
que no pots entrar amb un casc de moto.
Si porten el vel... Bueno, vaig ser 10 anys voluntària a Càritas amb la integració de... Això et parlo de 23 anys, quan els marits eren aquí, els àrabs, i llavors van arribar les senyores i vam integrar les senyores, els vam ensenyar a llegir en castellà, em sap greu perquè poguessin interpretar els papers. Però que he fet 10 anys voluntària de Càritas. I jo tant me fot si porten vel, si porten el pijama sota i la xilava a sobre, és igual. M'és igual. Ara la cara s'ha de veure.
Com, és allò que
no
pots...
Vull saber amb qui parlo.
No pots entrar en un
cas. Només aquest detall.
Gràcies, adeu, Angelina.
Si prohibim que vale, si la cara, Angelina, que fem el carnaval.
El carnaval de Cibal.
El carnaval de Cibal. Sí. Així era l'antigüita.
Aquest cap de setmana és el carnaval d'Olot, eh?
Sí, però ja no ho entenc, si estem en Quaresma.
Ja m'ha enterrat la sardina.
Olot, dim com volem.
Ara hem de desenterrar la sardina.
Olot, dim com volem.
Ja ho veiem. Jo no ho entenc.
El que no entenc?
Estem en Quaresma, hem d'estar en penitència, en recolliment.
El Canalies em va dir que vindria aquest cap de setmana amb mi a la Garrotxa.
Ah, sí?
El Canalies menja bacallà i està fent règim i tot, ara. Està en un mode...
Avui és divendres, no es pot menjar carn, eh?
A mi em van dir...
Ah,
no es pot menjar carn?
És divendres, no, home, no, de Quaresma. No, no, prohibidíssim.
Cancelo el plan d'aquesta nit, noi.
O sigui, estem dient que no és d'això. Avui m'esteu prohibint menjar carn. No em prohibeixis res.
No.
No em prohibeixis res. Deixa'm fer menjar carn si vull menjar carn.
Ni una croqueta,
després,
avui, eh?
I després tu opina el que et doni la gana.
Ni botifarra.
Però a mi deixa'm menjar carn si vull menjar carn.
És Àngel Llàcer, Glòria del Toro, Elisenda Pineda, Francesc Soler, gràcies. Bon cap de setmana.
Adéu. Adéu.
Una calor.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Anna.
No, millor Olivia.
Olivia no em convenç.
I tu què en penses?
Sí.
Jo no en sé gaire de noms de nadons, però com a assessora d'Endesa sí que et puc ajudar a estalviar en la factura d'energia. Per això, si t'hi canvies ara, t'emportes un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta-ho ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
012, la millor resposta.
Quin pis més xulo. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
És un pis de protecció oficial.
Ah, sí? I tothom hi pot accedir?
Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
I això és tot?
Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
Doncs ara mateix m'ho miro.
Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Accionista del Cross, Bondalti, te ofrece 3,505 euros en efectivo por acción. El precio inicial representaba una prima del 40,6% sobre el precio de cotización a cierre de la sesión anterior al anuncio de la oferta. Tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900-827-833 o en bondalti.com.
El matí de Catalunya Ràdio.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Soy mi nuevo.
14.000 coches.
Soy mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Soy mi nuevo. Ocasión Plus.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les dues i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Seran les 11 del matí. Oriol Ferrés, doctor en filosofia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com estàs?
Molt bé.
Anem a tancar la setmana. Avui ens portes l'humor.
Sí, perquè, a veure, el 16 de febrer de 2006 començava el Polònia i aquesta setmana ha fet 20 anys. La sàtira política per adults i el clown per infants ha estat, sens dubte, una fórmula d'èxit, fórmula que ha connectat diverses generacions del país. I, de fet, tot polític sap que per existir, o sigui, per tenir visibilitat, ha de tenir la seva caricatura al Polònia. O sigui que l'humor del Polònia i aquest 20è aniversari ens conviden a reflexionar, doncs, sobre l'humor.
L'humor és allò que ens fa riure.
Sí.
Pot ser biològic o pot ser social. En aquest cas, Polònia és més social, no?
És la sàtira, no?
Sí. Sí.
Sí, això és interessant, perquè podem parlar, per exemple, d'aquestes fórmules. Ells mateixos també, a la gala del 20è aniversari, una mica ho teoritzaven. La hipèrbola, l'exageració d'alguns trets, no?, d'un personatge, per després fer-ne, d'alguna manera, una caricatura, no? Això és el que és una exageració. I són aquests actors que apareixen, a la manera de pallassos, que, d'alguna manera, doncs, estan accentuant coses d'algun polític perquè després riguem. Aquí, com sempre...
Això també l'humanitza, és a dir, l'humor humanitza.
Però i contra.
Clar.
Quan la cosa és molt seriosa... i molt greu.
Sí, això passava, per exemple, la pandèmia, no? Que crec que ho explicaven, que havien tingut problemes per dir com fem gràcia ara broma d'un moment tan dur com aquest que estem vivint, no? Però també necessitem l'humor per tenir una mica de sortida, d'escapatòria d'aquestes situacions angoixants que vivim.
Home, l'humor ens fa estar bé. I això ho sabien fins i tot en el món antic els metges antics, que humor ve d'això, de la teoria dels humors, no? El cos tenia quatre humors, sang, flema, bilis groga i bilis negra, i quan es desequilibraven, apareixia la malaltia. Per tant, l'equilibri entre aquests humors, pensaven Hipòcrates, Galè, aquests metges antics, grecs, romans, pensaven així. I d'alguna manera també l'estat d'ànim depenia d'aquests humors.
Sang, flema, bilis groga i bilis negra.
Exacte.
La sang què seria?
La sang és la sang. Per tant...
Alegria.
L'alegria, la vitalitat, o sigui, un caràcter, no? Com que els humors també en depenia l'estat d'ànim i el caràcter de la gent, una persona sanguínia era una persona activa, alegre i entusiasta.
Mm. Després m'has dit el flegma.
El flegma és com una mucositat i, d'alguna manera, ens porta en aquesta mena de caràcter que és més aviat apàtic, que és pacient i que és poc expressiu, és flemàtic, no? A vegades s'ha anat... De Kant, per exemple, es deia que ja tenia un caràcter flemàtic, no? Això es pot llegir en algun text.
La bilis groga?
La bilis groga, bueno, la bilis, no? La bilis groga...
Impulsivitat.
Sí, aquesta cosa que apareix a l'estat.
La ràbia.
També és la persona colèrica, la que té molta bilis groga, no? És aquesta imatge de la cosa rabiuda, molt impulsiva, fins i tot, no? És aquest caràcter.
I la negra seria més la melancolia, la tristesa.
Exacte. El filòsof és melancòlic, ja. No? La tristesa, la reflexió, la sensibilitat, aquest caràcter més aviat apagat.
Per tant, l'humor, o els humors, serien els nostres estats d'ànim.
Sí, els metges antics, si posaven de bon humor al pacient, és que potser conversaven amb ell, el feien riure, i a mi m'agrada imaginar que a vegades fins i tot l'arribaven a guarir, no? L'arribaven a curar. Per tant, d'alguna manera, humor ve d'això, no? De l'estat d'ànim, però en el sentit modern vol dir capacitat de riure, i el riure és alegria i també és salut, i de fer riure també.
Deies, arguments a favor i en contra de l'humor.
Sí.
A favor.
Home, a favor és el que deies tu, ens fa sentir bé.
Fa sentir bé.
I fins i tot, no, com el que apuntaves al començament, que en situacions molt dures i molt tristes i molt greus, sense banalitzar-ho, a vegades també pot anar bé treure'n una miqueta la punta i poder riure'ns-en, no, d'això, per poder-ho d'alguna manera relativitzar, per d'alguna manera poder-ho calmar, no, com encalmar.
La burla.
La burla i la sàtira, no? I en alguns personatges polítics, i aquí és on hi ha el dilema, fins a quin punt també els estem validant perquè els estem humanitzant, i el que poden dir, no?, com els discursos ultres, quan apareix la seva caricatura, és com si li estiguéssim traient el verí, no?, perquè d'alguna manera també el fem simpàtic i el fem nostre. No estic sent especialment original dient això, en sóc conscient, però va aparèixer fa molts anys un article a la Teresa Pàmies, al diari Avui, on es queixava del fet que apareixia la caricatura de Franco al Polònia, precisament. I jo, que mirava el Polònia en aquella època, a mi no em semblava especialment greu. Però després de llegir l'article, ja no vaig tornar a mirar-me el Polònia igual. No és que li donés la raó, però sí que és veritat que, clar, grans dictadors, ara fins i tot apareix la caricatura de Hitler, grans dictadors que esdevenen clowns, fins a quin punt no, com deies tu, no els hi estem donant carta de ciutadania, també. Perquè
l'estàs humanitzant.
Humanitzant, sí, sí. Pot ser. No ho sé.
Sí, no, no, ho humanitzes és evident, però també al mateix temps, si ho invisibilitzes, estàs obviant una part de la història, no?
Sí, a mi el que em sembla interessant d'això és que...
També
sí...
tot depèn de cap on el parodies. Què vols explicar amb aquella sàtira, no?, amb aquella burla? La burla no és innocent. És a dir, no?, quan diem és que apareix Franco i pel fet que apareixi Franco no el volem, estem obviant que el que critiquem és com apareix Franco, que al final és el que ens ha de criticar, no? Si apareix simpàtic, no apareix simpàtic, si apareix com un assassí, entenc que ningú ho criticarà.
Imagina't que hi ha unes idees polítiques que són molt extremes, dites per un dictador, i que aquest dictador té un posat molt greu, molt solemne. Capgirar-ho, que també és el procediment de la sàtira, no?, que és el posar de cap per avall, que deien els formalistes russos, pot d'alguna manera fer el que deies tu, esdevé una arma política, la sàtira, per tal de qüestionar aquest polític, de deixar-lo en ridícul, i d'alguna manera hi ha un efecte persuasiu en la població de que s'estan mostrant les seves vergonyes i que, per tant, aquesta oficialitat, aquesta solemnitat que tenia, ens en podem enriure, i, per tant, també l'estem atacant. Això per una banda. De l'altra, en un món tan bèstia com el que tenim, alguns líders polítics, estic pensant en Trump, ja són en si mateixos pallassos. Per tant, llavors és la sàtira de la sàtira.
Clar, però és a dir, el límit, no?, que els límits de l'humor, que és la gran pregunta sempre que ens fem, no? Qui ho decideix? Ho decideix l'artista? Ho decideix el públic? Ho decideix la societat?
Sí, el tema dels límits de l'humor, qui ho ha de decidir? I què volem dir quan ho decideix la societat? Què voldria significar això? La majoria de la societat?
Hi ha molts humoristes, per exemple, que diuen que el límit de l'humor és que tu te'n pots enfotre de tot, sense límits, sempre i quan sigui de baix cap a dalt.
Ah, sí. Aquestes metàfores especials.
Clar. És a dir, però de dalt cap a baix, no. Perquè de dalt cap a baix és ofensiu.
L'humor de dalt cap a baix és ofensiu, perquè el dalt i el baix aquí són maneres especials, a mà, d'espai, per entendre el poder. Quan el poder t'està oprimint i, a més, se n'enriu de tu, no?, per exemple, l'assetjament, no?, per no parlar només de l'escenari pròpiament polític, no?, aquest humor, que és l'assetjament també, no?, enriure-se'n d'algú perquè és feble o perquè té alguna característica que d'alguna manera ens la podem parodiar, és un humor, efectivament, de dalt a baix, i en aquest sentit oprimeix. Quan és de baix a dalt, d'alguna manera podríem dir que allibera. El problema és com situem aquests poders en societats complexes on de vegades a dalt i a baix, a vegades, també és molt relatiu. No? L'explicació aquesta és molt bona, però a vegades em sembla una mica simplista, perquè què és a dalt, què és a baix, quan, com, per què?
O, per exemple, si des de baix critiquem a dalt, no?, un rei perquè és com és, potser estem obviant el contingut de tot allò, no? És a dir, que ens quedem només en enfotre'ns-en de la caricatura, no entrem en la profunditat, ni a prendre'ns seriosament o críticament aquesta qüestió, no?, que representa.
Exactament. Quan d'alguna manera estem rebaixant la cosa perquè estem en el camp, en el pla de la caricatura, aleshores podem dir que està la cosa banalitzada. I no ho sé, en lligant-ho amb el que dèiem abans, quan la política s'ha tornat tan espectacle i fins i tot els mateixos líders polítics amb tics tan nacionalpopulistes fan ells també bromes d'aquestes de dalt a baix, no?, i això ho ha fet amb alguns memes Trump mateix, que era l'exemple que posava, aleshores aquest humor té unes característiques, diguéssim, que d'alguna manera estan ferint. Per tant, clar, normalitzar això d'alguna manera vol dir normalitzar aquesta ferida. I jo penso que, per ser dialèctics, potser hauríem de dir això és greu, això és preocupant...
És que potser
per tant, ser
el risc que correm,
no...
que deies tu, de fer un humor de baix a dalt, no? que això, el risc és que s'humanitza el de dalt, Franco, per exemple, no? Uh-huh. És el inversament proporcional al revés. És a dir, si l'humor és de dalt cap a baix, tendeixes a deshumanitzar tot un col·lectiu, totes unes persones que estan més inferiors. És a dir, que l'efecte que es produeix és invers el que es produeix de baix a dalt que de dalt a baix.
Podríem dir-ho així, és a dir, que hi ha una humanització i en el cas de riure'ns de baix a dalt, això sí. Podríem posar-ho entre parèntesis i ho podríem discutir.
Sí.
En algun cas tampoc no és així, però el que està clar és que quan és de dalt a baix sí que tendeix a ser deshumanitzador. Amb això estaria molt d'acord.
I per tant, doncs, no ens hem d'enfotre d'aquell que ens necessita.
No, els etòlegs ja ho deien, és a dir, la rialla a vegades tenia aquesta característica d'agressió, no ensenyar les dents, és una forma també molt agressiva. I, en aquest sentit, potser està bé ser més aviat flemàtics, tranquils, i anar pel món amb una mena d'equilibri i no tan feridors.
I perquè l'humor també a vegades no deixa dormir aquell qui el fa, no?
Sí.
Remou consciència, és la pròpia també a vegades.
Bueno, l'humorista es troba en aquesta contradicció, efectivament.
Oriol Ferrés, gràcies i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.